3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 18 de desembre, en què els metges han anunciat més jornades de vaga durant els mesos de gener i febrer. La Confederació Estatal de Sindicats Mèdics ho ha avançat després d'abandonar la reunió i hora baixa amb el Ministeri de Sanitat. El president de la Confederació, Miguel Lázaro, diu que el govern central ha donat per trencades les negociacions amb ells, ja que creien que l'entitat acceptaria el preacord a que arribar al govern central amb altres sindicats.
Pues ya nos planteamos ya un conflicto abierto con una intensificación de todas las estrategias, de todas las huelgas. Nosotros no vamos a parar, no vamos a parar porque entendemos que lo que pedimos es racional, razonable, ético.
L'executiu espanyol, per part seva, lamenta que la Confederació de Sindicats Mèdics optin per mantenir una estratègia de pressió i que continuïn exigint constituir una taula de negociació específica i paral·lela a la de l'àmbit comú. Tot d'una, n'ampliem la informació en una jornada en què hi ha més qüestions destacades de l'actualitat. El PP ha presentat una proposició al Parlament per demanar a l'executiu central un canvi legislatiu per prohibir el burca i el niqab en els espais públics.
La iniciativa cerca prohibir el vel integral, ja que el partit considera que és un símbol de submissió incompatible amb una societat democràtica. El PP defensa que aquesta iniciativa no va contra cap religió.
I la Comissió de Garanties del Partit Socialista ha arxivat la denúncia interna d'un exmilitant socialista contra Iago Negueruela per suposades amenaces durant una conversa pujada de to.
Ferraz ha tancat el recurs de manera definitiva. No queda acreditats els fets. El portaveu parlamentari del PSOE i secretari general del partit a Palma s'ha mostrat tranquil respecte de les acusacions.
Confío y siempre he confiado en los sistemas de garantías y creo que en democracia no vale todo. Tampoco, y yo creo que hay que aceptar los resultados de los procesos congresuales, gusten o no gusten.
I avui, si no hi ha sorpresa de darrera hora, l'Ajuntament de Palma declararà persona non grata al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Serà en el ple que comença a les 10 i també demanarà la seva dimissió i que es convoquin eleccions generals anticipades. És a proposta de Vots, que ha presentat una moció a Cort. El PSOE de Palma diu, però, que declararà Sánchez persona non grata a ciutat és il·legal.
I Santos Cerdán defensa la seva innocència i es declara víctima d'una persecució contra ell que diu és pròpia de la Inquisició.
El secretari d'Organització del PSOE va comparèixer ahir a la Comissió d'Investigació del cas Coldo al Senat. Cerdán nega qualsevol relació amb l'empresa Servina Bar i l'empresari Víctor de Aldama.
Soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar. Dicho esto, me acojo a mi derecho constitucional a no declarar por existir un procedimiento judicial en curso.
Tot i això, l'ex número 3 del PSOE va deixar sense contestar moltes de les preguntes que li feren els polítics durant la compareixença del Senat.
I a Palma ja han començat a talar els Villaombra de la plaça Llorenç Villalongo, connectant en directe amb aquest punt de Sa Calatrava, a ciutat on s'ha format des de primera hora d'avui matí una cadena humana. Caterina Bany, bon dia. Quina és la situació a hores d'ara?
Bon dia, i ho escoltau ja aquí amb molta indignació, ja amb els primers rajos de trenc d'alba, encara escoltam els crits d'aquesta protesta. Són crits insults contra la decisió del Suprem de Cort, mentre sentim les serres i també la caiguda, diríem, ensordidora d'aquests arbres centenaris, doblegat enmig d'un desplegament policial que ha precintat a tota la zona. L'Ajuntament de Palma, ho han de recordar, s'empara en la decisió judicial que n'avala la tala per motius de seguretat.
Gràcies, Caterina. I en els esports, l'Atleti Balears ha quedat eliminat de la Copa del Rei després de fer un gran partit davant l'Atleti de Madrid. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Els mallorquins posaren contra les cordes el conjunt matalaser. El blanc i blaus perderen per 2-3, però gaudiren d'infinitat d'ocasions i fins i tot fallaren un penal. Amb aquesta derrota, el futbol balear queda sense representació a la Copa del Rei. I en bàsquet, altres equips balears varen caure a la jornada de primera fet disputada ahir al Fiu i Palma per 86-93 contra el Palència. El Palmer va perdre a la pista del Tizona Burgos per 95-59 i l'Estia Menorca també va caure, ho va fer a Vintalfa per 86-96 contra l'Estudiantes.
I pel que fa al temps, avui serà una jornada tranquil·la i amb temperatures estables. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui serà una jornada molta calma quant al cel, tot i que a primeres hores del dia sí que han tingut qualque ruixat local, no esperant que aquesta repeteixi al llarg del dia. De fet, tindrem alternança entre sol i núvols, però amb molta més presència de sol que aquests dies passats. D'altra banda, quant al vent, aquest tornarà a bufar de gregal, però ho farà fluix, i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes bastant tranquil·les en termes generals, tot i que els punts més exposats sí que podrem arribar a veure qualque radal de maró, molt poca cosa en conjunt. I pel que fa a la temperatura, continuarem amb un termòmetre pràcticament sense canvis. Els valors més elevats tornaran a girar entre els 17 i els 20 graus aproximadament, una temperatura molt suau i també elevada per aquestes alçades de l'any. Ara mateix tenim a les Pitiuses 11 graus a Sant Josep i 15 a Sant Francesc. A Mallorca, 9 graus a Esporles, 13 a Campos i 14 a Son Cervera. I a Menorca, 13 graus a Es Migjorn Gran i 16 a Es Castell.
I són ara les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Caterina Bany, Cristina Bausà i Toni Escanelles. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
La Confederació Estatal de Sindicats Mèdics avança que els metges continuaran amb les mobilitzacions laborals i que per al mes de gener i febrer convocaran més jornades de vagues. L'anunci que ha fet aquesta entitat d'àmbit estatal després d'abandonar la reunió a què els havia convocat el Ministeri de Sanitat aquest dimecres hora baixa.
La Confederació considera que ha estat el govern central qui ha donat per trencades les negociacions en creure que l'entitat donaria per bo el preacord a que arribar al Ministeri amb altres sindicats que aquesta entitat considera poc representatius dels metges. El president de la Confederació, Miguel Lázaro, qui alhora és el president del Sindicat Mèdic de les Balears, ha assegurat que ja preparen aquestes properes convocatòries de vaga per als primers dies del 2026.
Pues ya nos planteamos ya un conflicto abierto con una intensificación de todas las estrategias, de todas las huelgas. Nosotros no vamos a parar. No vamos a parar porque entendemos que lo que pedimos es racional, razonable, ético.
Va ser la setmana passada que SATSE, Comissions Obreres i CESIF, entre altres agents socials, signaren l'esmentat preacord sobre la continuïtat de l'Estatut Marc. Lázaro, però, considera que no té validesa.
Los sindicatos han pasado totalmente porque evidentemente no les interesa ningún tema, digamos, que afecta a los médicos porque no tienen médicos.
El govern central, per la seva banda, lamenta que la Confederació de Sindicats Mèdics optin per mantenir una estratègia de pressió i que continuïn exigint constituir una taula de negociació específica i paral·lela a la de l'àmbit comú. Una cosa, segons el Ministeri de Sanitat, que és incompatible amb els principis del diàleg social i amb la legalitat vigent. És Mònica García, ministra de Sanitat, en declaracions a Televisió Espanyola.
Bueno, han decidido levantarse de la mesa y apostar por la vía de más de la confrontación, pero bueno, nosotros este mismo viernes volvemos a tener otra vez otra mesa de diálogo con los representantes de todos los sindicatos y esperemos que lleguemos a un texto de consenso en el cual podamos dar salida a todas las mejoras que ya incorporamos en el texto, las mejoras de las condiciones laborales de todos los profesionales.
Recordem que són 4 els dies que els metges feren vaga la setmana passada a les Balears a causa d'aquesta mobilització i, segons el Servei de Salut, s'han hagut de reprogramar més de 12.500 actuacions mèdiques, d'entre les quals s'han suspès 316 operacions quirúrgiques.
Unes negociacions dures pel conflicte que enfronta els metges i el Ministeri de Sanitat en un context d'escalada de contagis per grip a totes les Balears. A l'espera que avui es torni a reunir el Comitè per la Revisió de l'Epidèmia. Fa una setmana, recorda molt, la incidència era de 65 persones per cada 100.000 habitants. A les farmàcies d'aquí ja es nota de valent un increment notable en les vendes de medicaments relacionats amb les malalties respiratòries i també de mascaretes.
El Col·legi Oficial de Farmacèutics confirma un repunt significatiu de dispensació de fàrmacs en comparació amb l'any passat. Ara bé, aclareixen que no existeix desabastiment. Parlant de medicaments que ajuden a pal·liar els símptomes de la grip, Vicenç Terrades és el president del col·legi.
Antigripals, per antiinflamatoris, per antipirètics, per la febre. És vera que hi ha un augment d'això. Hem de recordar que aquests medicaments són només per pal·liar símptomes, perquè el grip s'ha de passar.
La corba ascendent de casos de grip està molt relacionada enguany amb la irrupció de la variant K, que és més contagiosa. Això també es nota en la demanda creixent de mascaretes entre la població.
Els proveïdors s'havien quedat sense mascaretes, però bueno, ja han trobat alternatives i està sortit. Però, bueno, que això vol dir que hi ha hagut aquest repunt perquè en un determinat moment els estocs estaven bastant baixos.
I enmig d'aquesta situació, el sindicat UGT adverteix que l'Hospital de Son Espases està saturat per l'increment dels casos de grip. Aquestes darreres setmanes denuncien malestar entre els professionals i que no poden atendre els pacients de manera adequada. Davinia Rueda, que és la delegada sindical d'UGT a l'Hospital de Referència, demana que s'obrin els llits de Verge de la Salut per desofegar les urgències.
Y se viven situaciones pues así, pacientes en los pasillos, en las butacas, pasando frío, dando mantas, otros pacientes en rayos, el personal de enfermería que se tiene que dividir y se tiene que ir hasta rayos. Claro, es que... ¿Y cómo le explicas al paciente que lleva 42 horas en una camilla?
Son ahora las 8 y 10 minutos.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica avalam que els productes de la terra siguin com han de ser. Per exemple, els ous. Els ous ecològics són aliments versàtils i altament nutritius, formats per tres parts principals: la closca, el vermell i el blanc d'ou. I provenen de gallines que han estat criades en llibertat, a l'aire lliure, alimentades amb aliments ecològics i sense l'ús d'antibiòtics. Així és un ou, no un de gallines criades dins una gàbia. Les coses són com són. Si demanes el segell del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, demanes benestar animal, demanes productes de primera qualitat. Cofinançat per la Unió Europea.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El Partit Popular vol prohibir el burca i el niqab en els espais públics de les Balears. Per això ha presentat una proposició al Parlament per demanar a l'executiu central un canvi legislatiu. Olivia Navarro.
La iniciativa cerca prohibir el vel integral, ja que el partit considera que és un símbol de submissió incompatible amb una societat democràtica. La diputada de la formació, Cristina Gil, que és qui presenta aquesta iniciativa, defensa que no va contra cap religió i que la llibertat religiosa no pot ser una excusa per justificar pràctiques que discriminen, diu, i anul·len les persones. Destaca més que països com França, com Bèlgica, Dinamarca, Àustria, Bulgària o Suïssa ja han legislat per prohibir el vel integrat en espais públics.
I la Comissió de Garanties del Partit Socialista Estatal ha arxivat aquest dimecres la denúncia interna d'una exmilitant socialista de l'agrupació socialista de Ponent contra Iago Negueruela per suposades amenaces durant una conversa pujada de to. Ferraz ha tancat el recurs de manera definitiva en no quedar acreditats els fets i després que el cas hagi superat tres instàncies locals i autonòmiques del partit.
El portaveu parlamentari del PSOE s'ha mostrat tranquil vers aquestes acusacions. Assegura que no hi ha cap novetat. A més, ha atribuït la denúncia al descontentament d'un grup de militants amb el resultat del Congrés que el proclamà secretari general dels socialistes a Palma.
Confío y siempre he confiado en los sistemas de garantías y creo que en democracia no vale todo. Tampoco, y yo creo que hay que aceptar los resultados de los procesos congresuales, gusten o no gusten.
Recordem que la notícia d'aquesta denúncia ja va aparèixer en els mitjans de comunicació el passat mes de juliol.
I avui, si no hi ha sorpreses, l'Ajuntament de Palma declararà en el pla persona non grata al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. També demanarà la seva dimissió i que es convoquin eleccions generals anticipades. És a proposta de Vox, que ha presentat una moció en la qual qualifiquen el socialista de personatge menyspreable.
El tinent de Batllia i regidor també de Medi Natural de Cor, Llorenç Bausà, ha assegurat que l'Ajuntament té prou motius, diu, per declarar Pedro Sánchez persona non grata. Confirma que el PP votarà a favor d'aquesta proposta de Vox.
Poden demanar la dimissió d'en Pedro Sánchez pels fets reiterats de despreci continu a la ciutadania de Palma. On són les inversions que se va comprometre en matèria de mobilitat? On són les inversions que se va comprometre en matèria de vivenda? On són les inversions que se va comprometre en matèria de depuració?
El PSOE de Palma, però, assegura que declarar Pedro Sánchez persona non grata a ciutat és directament il·legal. El portaveu del grup polític Acor, Xisco Ducros, recorda que el consistori no té cap competència per fer-ho i insisteix que la moció és indignant.
És una qüestió també política i de principis. Nosaltres el que consideram és que és inadmissible que qualsevol persona, un ajuntament, perquè no li caigui bé, pel motiu que sigui, s'aprovi aquesta declaració. És una vergonya i és un insult. I també és una deslegitimació de la democràcia i de les institucions públiques.
I l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, defensa la seva innocència, es desvincula dels delictes que s'investiguen en el cas Koldo i denuncia una persecució contra ell que diu que és pròpia de la Inquisició. Ho ha afirmat aquest dimecres durant la comissió d'investigació del cas Koldo al Senat, on s'ha acollit el seu dret a no declarar.
Durant la compareixença, Cerdán ha posat en dubte la validesa dels àudios en què se basen els informes de l'UCO i assegura que s'han manipulat i editat. L'excàrrec socialista ha intervengut a la comissió sense el suport del Partit Socialista. Sentim primer la diputada d'UPN, Maria del Mar Caballero, després l'exsecretari d'Organització del PSOE.
Le han dejado también sus compañeros, a esos que dice que les ayudó a llegar al gobierno. Hoy parece ser que ya nadie le da apoyo.
Pero mejor solo que mal acompañado, no se preocupe. Mejor solo que mal acompañado.
Pues eso.
Cerdán també va contestar Eduard Pujol, diputat de Junts.
El PSOE té finançament il·legal?
Estando yo no. De la foto que estoy sentado con el señor Puigdemont. Hay un antes y un después. De hecho, tuve que empezar a tener escoltas otra vez aquí en Madrid. Después de haber llevado más de 11 años escoltas en Navarra. Tuve que llevar escolta después de aquella foto. Todo cambió después de esa foto.
Pero una cosa es tener escolta y la otra haber metido la mano en la caja o no haberla metido.
Yo no he metido la mano en ninguna caja.
Contestava sí, Cerdà, a Eduard Pujol, senador de Junts. L'investigat, en tot cas, ha negat qualsevol relació amb l'empresa Servinàvar i l'empresari Víctor de Aldama.
I en relació amb els incentius que l'executiu ha anunciat perquè els propietaris no pugin el preu dels lloguers, els administradors de finques veuen la mesura amb bons ulls. En general, asseguren que val més un bon llogater que no un lloguer molt elevat.
Aquest és el parer del secretari del Col·legi d'Administrador de Finques, Bernat Seguí, qui assegura que els propietaris prioritzen la seguretat de cobrar una renda de manera periòdica que no augmentar la quantitat que hi guanyen.
El propietari típic valora molt més l'estabilitat d'un arrendatari, que li estigui pagant correctament, que li mantengui el pis, com molt més que 100 o 50 euros.
Ara bé, el Col·legi d'Administradors de Finques també assegura que caldrà veure com beneficia la mesura del govern cada propietari en concret. L'expert immobiliari, també membre del Col·legi d'Administradors de Finques, Pedro Sánchez, ho ha explicat així.
En cuanto a la formulación de estas deducciones fiscales, estamos a la espera de conocerlas para hacer simulaciones, para ver si estas simulaciones van a valer la pena a cada propietario en particular. Depende de la fecha del contrato en que se firmó, de la renta de cada uno.
Per seduir els propietaris i retirar l'augment de preus dels contractes de lloguer, l'executiu haurà de modificar la normativa tributària. Ho ha explicat el vicepresident i conseller d'Hisenda, Antoni Costa.
Si ara es poden deduir doncs entre 1.500 i 1.800 euros, aproximadament, doncs el que farem és que es puguin deduir més d'aquest import. Per exemple, anar per 2.000 euros o fins i tot per damunt de 2.000 euros per aquells propietaris, reiter, que no pugin els lloguers.
Serà una deducció a l'IRPF i ja anirà sobre la declaració de la renda de 2027 destinada únicament a propietaris individuals. Amb aquesta mesura, l'executiu posa el focus en els propietaris per intentar així evitar una pujada massiva dels imports dels contractes de lloguer que s'han de revisar l'any que ve, l'any 2026. És el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
Y creemos que la parte a la que hay que, en este caso, incentivar o promover para que no se pueda subir ese arrendamiento es, lógicamente, al propietario. Pero no dejamos de prestar apoyo en ningún momento al inquilino. De hecho, las ayudas al alquiler y el bono joven del alquiler siguen su rumbo como no puede ser de otro modo.
La mesura s'inclourà a través d'una esmena a la llei d'acceleració de projectes estratègics. L'executiu, tal com ha comentat Costa, preveu que la deducció superi els 2.000 euros.
I tot mentre hem conegut noves dades sobre l'habitatge, el passat mes d'octubre es varen signar a les Balears més de 1.040 hipoteques per la compra d'immobles. Aquesta xifra representa una baixada de més d'un 5% respecte de l'octubre del 2024.
Tanmateix, el capital que es va prestar va augmentar un 8,8% de manera interanual. Així, per exemple, a l'octubre es varen concedir 276 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges a l'arxipèlag. Respecte del mes de setembre d'enguany, la davallada va superar els 9 punts percentuals segons l'Institut Nacional d'Estadística.
I enmig de la crisi de l'habitatge a Badalona, Catalunya, 250 ciutadans han sortit aquest dimecres hora baixa al carrer per protestar contra el desallotjament de les 400 persones que ocupaven l'edifici B9. El desnonament, que és el més gros que s'ha executat mai a l'estat espanyol, s'havia produït a primera hora del matí. La majoria de les persones que vivien a l'antic institut municipal han passat aquest primer vespre al carrer.
Una cinquantena d'aquestes persones desallotjades han demanat ser ateses pels serveis socials, mentre que 17 dels ocupants sí que tenien on poder passar la nit. Mamadou Seidi és portaveu de l'Organització Juvenil Socialista.
En pleno invierno, en plenas entradas de Navidad, esas personas se las dejan en la calle.
I aquest testimoni que sentireu ara és el d'un jove migrant que també va ser desallotjat.
Sin casa, sin trabajo, las cosas son muy difíciles para nosotros.
Bé, tot i això, el batle de Badalona, Xavier García Albiol, celebrava aquest desnonament. Assegurava que ells no reallotjaran aquestes persones.
Dejo muy claro que el Ayuntamiento de Badalona no va a gastar ni un solo euro en darles vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos.
Bé, i tot i aquestes declaracions del batle, la jutgessa de la interlocutòria havia instat l'Ajuntament a seguir el protocol d'assistència per a les persones sense sostre perquè els serveis municipals els puguin prestar l'atenció pertinent.
I la Fiscalia Indonèsia ha acusat els dos sospitosos d'assassinar la resident de Mallorca, Matilde Muñoz, de planejar un robatori i després matar-la com a venjança per un malentès. Ha estat en la primera jornada del judici, en la qual no hi ha hagut testimonis, i els presumptes autors del crim no han declarat.
La Fiscalia els acusa d'homicidi, assassinat premeditat i robatori amb violència, que segons el Codi Penal d'aquell país poden implicar entre 15 anys de presó i la pena de mort, que el país en tot cas no sol aplicar. El relat fiscal indica que li van robar 3 milions de rupies, en efectiu, dues targetes de crèdit i dos bitllets amb moneda estrangera, a més d'un telèfon mòbil. Així mateix, descriu com els sospitosos varen traslladar el cos de la dona a l'hotel i fins a la platja a mesura que avançava la recerca policial i s'interrogaven els treballadors. La pròxima vista d'aquest judici ja serà el dia 7 de gener.
I s'eleven a 8 els detinguts en l'operació antidroga Eivissa, que encara està oberta.
Fons de la investigació han confirmat a IB3 Notícies que més que grans quantitats d'estupefaents, l'operació s'ha centrat a detenir presumptes narcotraficants connectats amb decomisos de droga anteriors a Sant Josep, a Sant Antoni i també a Santa Eulària. L'operació, a la qual han participat més d'un centenar d'agents de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera, es manté sota secret de sumari i no es descarten noves detencions.
I un total de 293 dones han estat ateses enguany en el primer any de funcionament del Centre Libertas, que ofereix un servei integral d'atenció psicològica, social i jurídica a les víctimes de violència sexual. Aquest recurs, que depèn del Consell de Mallorca, ha registrat aquest 2025 28 casos, el més d'aquest tipus de violència, és a dir, un al dia, Laura Marcos.
Segons les dades del primer balanç del Centre Libertas, el 48% de les dones han contactat per via telefònica i un altre 48% han arribat a través de derivacions de professionals de la xarxa sanitària, social i de seguretat. Actualment, 94 dones mantenen processos actius i continuen rebent atenció especialitzada. El conseller insular de Presidència, Toni Fuster, ha remarcat que la violència sexual és constant durant tot l'any i que no respon a moments puntuals.
Cada mes s'han registrat una mitjana de 28 demandes d'intervenció, és a dir, pràcticament una demanda al dia. Una xifra que es manté pràcticament estable. Dic això perquè aquesta afirmació mos permet dir que no hi ha pics estacionals destacables.
El 65% de les dones ateses acudeixen per agressions patides en el passat, ja que en el moment dels fets no se senten preparades. I en el 60% dels casos, l'agressor és una persona coneguda de l'entorn de la víctima. La directora insular de Famílies, Anna Ferriol, ha destacat que la dificultat per trobar un habitatge assequible a l'illa ha obligat a incrementar el temps d'estada d'algunes dones en els centres d'acolliment.
A lo millor, en els recursos que nosaltres tenim d'acollida, com es Casale Diana o es Projecte Aurora, les estades de determinades dones siguin un poc més llargues de la que haurien estat en condicions normals perquè els costa més trobar un recurs habitacional una vegada que han decidit fer sortida d'allà on vivien en el seu agressor i estan cercant una altra possibilitat.
Tot i que la violència sexual afecta dones de totes les edats, gairebé un 50% de les que han acudit al Centre Libertas enguany tenien menys de 30 anys. Cal recordar que l'atenció al centre funciona a les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i el telèfon d'atenció és el 900 842 310.
Informatiu Matí. Esports.
I arribem a les 8 i 25 minuts, encetam els esports i parlam de l'Atleti Balears, que ha quedat eliminat de la Copa del Rei després de fer un gran partit davant l'Atleti de Madrid. Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia. Els mallorquins posaren contra les cordes el conjunt matalasser. El blanc i blau perderen per 2-3, però gaudiren d'infinitat d'ocasions i fins i tot fallaren un penal. Gerardo Bonat i Keita de penal marcaren el gol balearicos i Raspadori i Griezmann en dues ocasions els de l'equip madrileny. És el tècnic de l'Atlètic Balears, Luis Blanco.
Queremos ganar siempre y nosotros hemos planteado el partido para poder pasar a la eliminatoria, está claro. Feliz no estoy, porque no hemos ganado, pero orgulloso sí que estamos mucho. Pues en eso seguramente si hemos podido enganchar a alguien, pues yo creo que eso es un éxito para el club. Yo pedía competir al máximo nivel, creo que eso lo hemos hecho. No nos ha llegado porque nos enfrentamos contra un rival buenísimo.
El vestidor també va acabar el partit content, però amb la sensació que varen estar a prop de donar la sorpresa. És el porter Juli Ribas.
Sí, estic orgullosíssim de tots equips. Sincerament, quan ha acabat el partit m'ha fet un pot de ràbia perquè ho estem competint molt bé. Han tingut l'Atlètic de Madrid contra les cordes i tinc aquest sentiments contradictoris, però bueno, he disfrutat com un nen petit i una experiència per tota la vida.
I el director general del club, Patrick Messou, es va lamentar de les ocasions fallades i va qualificar el partit del seu equip d'espectacular.
Y creo que lo hemos disfrutado, y creo que todo el mundo ha disfrutado este partido, la verdad que hemos hecho un muy buen partido, incluso creo que tenemos suficientes ocasiones para ganar este partido, increíble, pero a este nivel no puedo esperar nada tanto, y bueno, se ha visto lo que hacen ellos, ¿no? En pocas ocasiones, goles y a casa. Y la verdad que hoy era un día muy especial, no he visto el campo así nunca, y la verdad que fue algo increíble, ¿no? Y así también el equipo estuvo, como el campo, espectacular. Y ojalá lo podamos tener más veces.
Amb aquesta derrota, el futbol balear queda sense representació a la Copa del Rei. I pel que fa a la jornada d'ahir, el torneig del CAO, varen caure tres equips de primera. El Llevant va perdre per 1-0 el camp de la Cultural Leonesa, el Villarreal per 2-1 contra el Racing de Santander i el Celta va perdre a la tanda de penals contra l'Albacete. Sí, se va classificar l'Osasuna. A la pròrroga va guanyar per 2-4 contra l'Osca. En el duel de primeres, l'Alavés va guanyar per 1-0 al Sevilla i el Madrid va guanyar amb molt de patiment per 2-3 al camp del Talavera. I en bàsquet, el tres equip balears varen caure la jornada de primera FEB disputada ahir a Vintalfa. L'Estia Menorca va perdre per 86-96 contra l'Estudiantes. És Javi Zamora, el tècnic del conjunt menorquí.
Un gran baloncesto y nosotros aún así hemos competido, creo que dando la cara, pero evidentemente somos ambiciosos y queremos mejorar y queremos estar más serios y más sólidos atrás para no solamente dar una buena imagen y competir hasta el final, sino poder intentar optar a la victoria, sobre todo en los partidos de casa.
També va perdre a casa el Fiu i Palma per 86-93 contra el Palència i el Palmer ho va fer en contundència a la pista del Tizona Burgos per 95-59. I en ciclisme, Mallorca tornarà a convertir-se en l'epicentre del ciclisme internacional del dia 24 de gener a dia 1 de febrer de 2026, amb la 35a edició de la Challenge masculina i la tercera edició de la femenina. Manuel Hernández és el director de la Challenge.
Creo que debemos resaltar que vamos a cumplir 35 ediciones. Muy pocos eventos en las islas tienen esta cantidad de ediciones. Bueno, de hecho, solo hay dos. Por lo tanto, muy orgullosos de seguir un poco pues, con esta trayectoria que empezó ya hace tanto tiempo.
Enguany, de moment, destaca la presència d'Enric Mas i també del campió del món Renko Evenepoel. Tant la Challenge masculina com femenina es podran seguir per l'estreaming d'IB3 i els finals d'etapa i la darrera etapa sencera de la prova masculina s'emetran per IB3 Televisió. I acabam amb voleibol perquè ahir varen tenir jornada a la Superliga masculina i varen tenir una derrota en el Miquel Àngel Nadal. El Connecta Balear Manacor va perdre contra el Leganés per 2-3.
Gràcies, Miqui. Segons per arribar a les 8:30 del matí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus d'aquest dijous. Els metges anuncien més jornades de vaga durant gener i febrer, després que la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics abandonés la reunió d'ahir hora baixa amb el Ministeri de Sanitat.
El govern central lamenta que optin per mantenir una estratègia de pressió i que continuïn exigint construir una taula de negociació específica i paral·lela a la de l'àmbit comú.
I el Partit Popular ha presentat una proposició al Parlament per demanar a l'executiu central un canvi legislatiu per prohibir el burca i el niqab en els espais públics.
La iniciativa cerca prohibir el vel integral, ja que el partit considera que és un símbol de submissió incompatible amb una societat democràtica. El PP defensa que aquesta iniciativa no va contra cap religió.
I l'Ajuntament de Palma, si no hi ha sorpreses, declararà el president espanyol Pedro Sánchez persona non grata.
Serà el ple que comença a les 10 i a petició de vots, que ha presentat una moció que compta amb el suport del PP. El PSIC, però, diu que és il·legal.
I a les 8:45 minuts serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars a Mallorca. Avui matí hi ha hagut una cadena humana al barri de Sa Calatrava per protestar per l'eliminació dels exemplars Vella Ombra. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Els veïns s'han concentrat a primera hora del matí per mostrar el seu rebuig a la decisió de l'Ajuntament de Palma de talar els 18 exemplars, una concentració que arriba poc després que un jutjat hagi avalat acord per dur endavant la mesura. El consistori afirma que existeixen informes municipals que alerten d'un risc per la seguretat.
I l'Ajuntament d'Es Migjorn a Menorca gestionarà l'any que ve 4,3 milions d'euros, un pressupost que es redueix a la meitat en comparació amb enguany. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El descens es deu principalment als ingressos procedents d'altres administracions que aquest any s'havia disparat de manera excepcional. Com a conseqüència, les inversions es redueixen de manera notable, passen dels 5 milions al mig milió. La despesa més important del consistori és la de personal, que s'emporta el 38% de tot el pressupost. S'incrementa un 3,7% per la contractació de dues treballadores socials i un policia.
I l'Ajuntament d'Eivissa aprovarà avui la posada en marxa de la nova contracta d'aigua de 7 milions d'euros per millorar la xarxa de clavegueram. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. Al municipi d'Eivissa només el 30% de la xarxa separa les aigües pluvials de les fecals amb la nova contracta. Es faran obres per revertir aquesta situació. Els primers punts on s'actuarà serà als barris de Can Mises i Figueretes, on es repeteixen els vessaments d'aigües brutes.
I avui dedicam la nostra entrevista a les conseqüències dins el sistema sanitari de l'auge del contagi de la grip i d'altres malalties respiratòries a les Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Les Balears ja han superat el llindar epidèmic de la grip encara en l'hivern amb una incidència clarament a l'alça. En només una setmana, la taxa de contagis gairebé s'ha duplicat, passant de 37 a 65 casos per cada 100.000 habitants, segons dades del govern. A l'espera que avui es torni a reunir el Comitè per a la Revisió de l'Epidèmia, aquesta situació ja es nota als hospitals i als centres de salut. Per això, avui som en directe al Centre de Salut d'Andratx. Toni Escanelles, bon dia.
Bon dia, aquí ens trobam i efectivament la gran solució de tot això és la vacunació, és que tota la gent de risc i de no risc, ja que la vacunació és una cosa que tenim a mà, es pugui tirar endavant i poder reduir aquestes taxes, sobretot en factors de risc. Nosaltres ens trobem ara mateix, com tu bé deies, el PAC d'Andratx, el PAC del Llevant, del Ponent volen dir, i des del Centre de Salut volem parlar amb Teresa Martínez, que és la coordinadora. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, d'entrada volien saber com se gestiona aquest augment de casos de grip a un PAC.
Bueno, lo gestionamos como lo gestionamos todos los años. Por desgracia, la gripe llega puntual. Este año un poquito adelantada, un par de semanitas, tres casi, respecto a temporadas anteriores. Y ya todos estamos preparados, sabemos lo que hay que hacer, tenemos test de diagnóstico, tenemos los protocolos para cribado y de síntomas. Y tenemos a mano medidas de prevención que parece que a la población de un año a otro se le olvida.
Deien que s'ha avançat un poquet aquesta temporada o punta, el pic. Això fa que coincidesqui amb les festes de Nadal. No sé si això té un afegit pel que fa a recursos humans o...
Bueno, claro, este año nos va a venir un poquito más a contrapié, porque vacaciones de Navidad, todo el mundo tiene derecho a cogerse unos días, y este año nos va a coger la ola ahí, justo. Otro año ha sido más principios de enero, casi para Reyes, y este año lo que se espera, el máximo pico, ya hemos empezado, ya estamos en subida importante, y para la semana que viene, la próxima, habrá muchos casos. Entonces, en general, las medidas que ya todo el mundo conoce, porque gracias al COVID todo el mundo sabe un poco lo que es una infección respiratoria. Hay que vigilar, fiebre, síntomas respiratorios. Cuando empezamos a tener precaución con el resto, las mascarillas, el lavado de manos, y si ya empieza a tener síntomas un poco más importantes, pues y sobre todo es población de riesgo, que acudan a los centros de salud para consultar.
No sé si hi ha un perfil determinat de gent que pateix el grip, que afecta més a gent gran, a gent jove, o a generalitat.
La gripe puede afectar a cualquiera. Lo que pasa es que hay población de riesgo. Este año nos hemos centrado mucho en promocionar la vacunación infantil, que va desde los 6 meses hasta los 83, que más o menos son 7 años y 11 meses, porque son población que, aunque la mayoría son sanos, ingresan, y ingresan un porcentaje alto de niños que no tienen patología. Pues un 66% de los niños que están ingresados ahora mismo en el hospital no tienen patología previa, y hay una vacuna para prevenirlo, y son un foco, son un grupo etario, un grupo de edad que transmite y contagia mucho. O sea, se contagian mucho y transmiten con mucha facilidad. De hecho, el pico de la gripe en pediatría ya lo habíamos tenido, es el precursor de lo que viene ahora, que es el de adulto. Recomendamos en adultos vacunar a partir de 60 años, población de todo tipo, población sana, y luego hacemos hincapié en grupos de riesgo, como son las embarazadas, en cualquier trimestre, por favor. La gripe es bastante perjudicial en un embarazo, y personas con patología concreta, ya sea de corazón, de pulmón, diabetes, celiaquía, fumadores, no olvidéis, que creéis que estáis sanos, pero tenéis más riesgo. Bueno, las personas inmunodeprimidas, todo esto tienen que poner un poco de foco y de atención y vacunarse. Tenemos una vacuna que funciona, que previene hasta un 40, hasta un 60% de las complicaciones, que ya es, teniendo en cuenta que mucha gente lo va a coger. Así que se va teniendo una opción de prevención, no tiene sentido no usarla.
I encara així sembla que no s'utilitza tant com se podria utilitzar, perquè els percentatges de vacunació no són tan bons com haurien de ser, no?
Ahí hay que ponerse un poco las pilas. Necesitamos, por favor, que la población pierda un poco de... Quizás la vacuna de la gripe, no sé por qué, no tiene tanta buena publicidad como otras, porque es verdad que a lo mejor estamos acostumbrados a que hay unas determinadas vacunas que son a priori como muy efectivas, que evitan contagio, y la peculiaridad de la vacuna de la gripe es que, como cada año hay variantes nuevas, cada año hay que modificarla, pero aún así sigue siendo una vacuna muy buena para ser prevención de virus respiratorio, protege de complicación en un porcentaje alto, y eso es lo más importante. La gripe se lleva muchísimos ingresos, tiene una mortalidad elevada, genera muchas bajas, genera un gran disconfort tanto a nivel social como económico, y es algo, y por supuesto a nivel sanitario, que deberíamos de tener en cuenta. Todavía todo el mundo se puede vacunar, los centros de salud están abiertos, las campañas de vacunación a tope, todo el que quiera puede venir a vacunarse, y animo a la población a que se lance y que pase unas buenas Navidades.
Perfecte, jo crec que no hi ha millor recomanació que aquesta: passar bones festes, i si estan vacunats i no tenim cap risc, segur que és la manera de fer-ho. Gràcies, Teresa Martínez. Una altra.
A vosaltres.
Adéu, que vagi bé. I això és tot des del PAC d'Andratx, companys.
Gràcies, Toni. Són ara les 8:38. Fem una pausa.
Com s'ha estimat? Com estimam? I per què continuem estimant? Història de l'amor, d'Agrupación Señor Serrano, arriba al Teatre Principal d'Inca. Una sola actriu, imatges en directe i una mirada íntima i col·lectiva sobre l'amor al llarg del temps. Diumenge 21 de desembre a les 7 del capvespre. Teatre, vídeo i emoció en estat pur. Entrades ja a la banda al web del teatre.
I repassem altres qüestions de l'actualitat estatal i internacional. Avui hi ha una cimera clau per les negociacions sobre la guerra a Ucraïna i l'urgència no de finançar-la. Reunirà a Brussel·les els líders de la Unió Europea, que abordaran les divergències sobre els actius russos congelats.
El cert, però, és que els socis arriben a la trobada força dividits sobre els actius congelats russos per a un eventual préstec de reparació de 90.000 milions d'euros que haurien de servir per mantenir Kiev. De moment, França i Itàlia demanen que es retardi. I enmig d'aquestes negociacions de pau, la proposta del dels Estats Units sobre la taula, el president Volodymyr Zelensky també serà a la capital comunitària per un cara a cara amb els líders europeus al marge de la decisió que puguin assolir sobre l'ajuda financera a Ucraïna.
Cimera destacada avui, mentrestant Vladimir Putin refredà el pla de pau per a Ucraïna que Donald Trump volia tancar abans de Nadal.
Rússia no accepta les garanties de seguretat de Zelensky, les que vol, és a dir, que Europa defensi Ucraïna si torna a haver-hi una invasió russa, com marca l'article 5 de l'OTAN. Zelensky es nega a cedir el Donbass i no veu amb bons ulls la proposta dels Estats Units de convertir-la en una zona econòmica lliure i desmilitaritzada, sobretot si queda sota el lideratge rus.
D'altra banda, avui també a Brussel·les està convocada una protesta multitudinària del sector primari contra les retallades de la política agrària comuna.
S'espera que uns 10.000 manifestants de la pagesia prenguin la capital comunitària en contra de la reforma que preveu una retallada pressupostària de prop del 30%. I seran les principals organitzacions espanyoles com Assaja i UPA.
I als Estats Units, l'exèrcit confirma la mort de 4 persones més en un bombardeig contra una embarcació en aigües del Pacífic Oriental.
Es tracta d'un nou atac contra el narcotràfic que de moment deixa un balanç d'un centenar de morts.
I a l'estat espanyol, el responsable de xarxes socials de Vox, Javier Esteban, ha renunciat al seu càrrec i s'ha donat de baixa del partit després que s'hagi sabut que un militant l'ha denunciat per assetjament sexual.
Esteban ha dit que demostrarà la seva innocència i ha acusat els dirigents de l'organització juvenil Revuelta d'estar darrere d'aquesta denúncia. En un missatge a la xarxa social X, ha dit que no ha agredit mai ningú i que el que volen, el volen fer quedar com una mala persona.
I l'Audiència Nacional obri una peça separada secreta amb la documentació que va portar el PSOE sobre tots els pagaments en metàl·lic que es varen fer entre el 2017 i el 2024 i n'ha donat trasllat a la Fiscalia Anticorrupció.
El magistrat que investiga la branca del cas Coldo ha inclòs la informació remesa pel partit i la declara secreta durant almenys un mes mentre es practiquen les diligències de la recerca. Els pagaments afecten diverses persones, càrrecs, treballadors, simpatitzants i també voluntaris. El jutge ja va obrir una peça separada per esclarir si els pagaments en efectiu del PSOE varen poder ser utilitzats per l'exministre José Luis Ábalos i el seu assessor Coldo García per blanquejar diners de possible procedència irregular o delictiva.
I avui, com cada 18 de desembre, se celebra el Dia Nacional de l'Esclerosi Múltiple. De cada vegada hi ha més persones amb aquest diagnòstic i les darreres dades indiquen que a les Balears hi ha 1.400 persones que la pateixen. D'aquestes, el 70% són dones. Per això vos acostem la història d'Anna Susana Mora, que va debutar fa 10 anys, quan en tenia 35.
Sufrí un ictus y a raíz de esto, pues el procedimiento me hicieron varias pruebas, aparte del ictus, que pensaban que eran artrosis, reuma, pero finalmente me derivaron al hospital clínico, a neurología, pues allá me diagnosticaron que tenía esclerosis múltiple. La vida pues cambia y te la tomas con más calma y das importancia a lo que realmente se merece la importancia, ¿no? Nuestra salud, cuidarnos, aportar un pequeñito granito de arena, ¿no? En la vida que nos ha tocado vivir.
Explica que va tenir sort perquè li ho varen diagnosticar prest i diu que gràcies a això el tractament farmacològic, la rehabilitació i el suport psicològic té una malaltia estable.
I precisament és per aquest motiu que des de l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple, ABDEM, de la qual n'és ella la vicepresidenta, insisteixen que és molt important tenir un diagnòstic precoç del que també es coneix com a malaltia de les mil cares. La presidenta d'honor d'ABDEM, Isabel Gallà, demana que l'atenció sigui multidisciplinària.
Que estiguin en consonància i serveis socials, sociosanitaris, perdona, en serveis socials. Així podria tractar-se l'enfermetat d'una forma més integral i podrien accedir abans també als tractaments.
Gallà, a més, reclama que els puguin concedir la discapacitat del 33%.
Perquè les ajudaria molt a l'hora d'accedir. No estem parlant d'ajudes, a l'hora d'accedir a feines i a poder demostrar un poc que tens enfermetat, perquè amb aquests símptomes invisibles, crec que la gent se'n riu de tu.
Com que és una malaltia autoimmune que té nombrosos símptomes, molts dels quals invisibles, considera que falta més conscienciació entre la societat.
Són ara les 8:45 minuts. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts, bon dia. Cadena humana al barri de Sa Calatrava per protestar per l'eliminació dels exemplars de vella ombra. Els veïns s'han concentrat a primera hora del matí per mostrar el seu rebuig a la decisió de l'Ajuntament de Palma de talar els 18 exemplars, una concentració que arriba poc després que un jutjat hagi avalat acord per dur endavant la mesura. El consistori afirma que existeixen informes municipals que alerten d'un risc per a la seguretat. Tot d'una hi anem en directe. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, David Cervera. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobem retenció en les autopistes Link en sentit Palma, des del polígon de Sant Castelló fins a incorporació en sèrie de cintura. En sèrie de cintura també trobaran retencions en sentit Andratx, des de l'estadi Balear fins a la carretera de Solla. En sentit aeroport també trobaran retenció en el túnel de Gènova, on hi ha un camió que s'ha quedat aturat en el voral dret. Destacar també un accident que s'ha produït a la incorporació en l'autopista d'Inca des de Sevilla de Cintura i que està provocant una mica de retenció. Esto per el moment, molt bon dia.
Gràcies, David. En Facundo Tenegli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquell lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, fora vila, el silenci de migjorn, Mallorca, és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Podeu escoltar l'informatiu de la vostra illa a ib3notícies.com.
Podem en portada d'atenció per la tala dels arbres de la plaça Llunes Villalonga de Palma. Fa prop de dues hores que desenes de persones protesten contra l'eliminació dels exemplars vella ombra centenaris. Com estan els ànims? Caterina Beny, bon dia.
I de bon dia, vos podem contar que ara mateix, com a primera hora del matí, els ànims estan molt i molt caldejats. Hem de dir que percebem en aquests moments indignació i també impotència per un fet que ja són pràcticament consumats. De fet, ja només queden pràcticament dos exemplars d'aquests arbres centenaris. Penseu que n'hi havia al voltant de set, en aquest cas, que duien més de 80 anys aquí en aquesta plaça emblemàtica aferrada al baluart del príncep. Ara mateix sentim, fins ara hem sentit crits, també insults contra la decisió d'acord, fins i tot han demanat la dimissió del Valda Martínez, mentre sentim les serres i també la caiguda ensordidora d'aquests arbres tan antics. Tot enmig, ho han de dir, d'un gran desplegament policial que ha presentat, ha acordonat tota aquesta zona. Hem de recordar que l'Ajuntament de Palma s'empara en la decisió judicial que n'avala justament la tala per motius de seguretat. Com dèiem, el veïn de la Calatrava d'aquesta barriada cèntrica de Palma han tornat a reclamar a l'Ajuntament l'accés a l'expedient complet que justifica justament aquesta actuació, a més de més temps per analitzar-la i la possibilitat també de portar informes tècnics independents. Escoltam dos manifestants manifestants.
Como muy importantes, ¿no? Estamos intentando hacer todo lo que hemos podido, entrar en diálogo. Y bueno, ahora, hoy, esta mañana, está la policía, nos impide estar alrededor. Entonces tenemos que estar ahí separados y vamos a ver cómo están tallando esos árboles delante de nuestros ojos. Es que es increíble.
Me sentí muy malamente porque realmente es una acción que es incomprensible. Vull dir, s'estan omplint la boca de la paraula sostenibilitat i no tenen ni idea, perquè realment, precisament, en el problema que tenim del canvi climàtic, precisament, una de les opcions que hi ha és tenir refugis climàtics.
I dèiem, per tant, ambient d'indignació, també d'impotència, que podem escoltar ara mateix.
Asesinos de árboles! El ayuntamiento!
Les 7 del matí i l'ordenança municipal se l'han passat pel forro.
Asesinos de árboles! El
ayuntamiento. Sí. I d'aquest ambient, ho hem de recordar, es diu ara mateix aquí en el centre de Palma, un jutjat va donar llum verda fa pocs dies a l'Ajuntament de Palma justament per talar aquests arbres de la plaça Llorenç Villalonga. El tribunal estima que preval, per tant, la necessitat de preservar la seguretat ciutadana. Fins aquí, companys.
Gràcies, Caterina, en directe per aquesta darrera hora des de la plaça Llorenç Villalonga de Palma. Més qüestions. El govern destina una partida de 700.000 euros per subvencionar la compra de camions d'aigua als ajuntaments. Se'n beneficiaran principalment els pobles de la Serra de Tramuntana i els del Pla de Mallorca. Montuïri és un dels més afectats, per això celebren la notícia, ja que el dipòsit que tenen no és suficient per abastir tot el poble. Marcel Pic, bon dia.
Bon dia, sí. Per això a Montuïri durant tot l'any han d'arribar camionades d'aigua fins al depòsit municipal. Una situació semblant a la que han tingut aquest estiu a Porreres, on un cruï al depòsit ha fet necessària l'arribada de camions amb aigua. De fet, amb dos municipis són els més afectats del Pla de Mallorca i enguany estimen que han necessitat camions d'aigua per un import superior als 800.000 euros. En aquest sentit, agraeixen les subvencions, però remarquen que el que necessiten són ajuts estructurals, com per exemple la construcció d'un depòsit a Sineu, que permetria abastir tots els pobles de l'interior de l'illa. Antoni Miralles és el batle de Montuïri i Xisca Mora, la batlessa de Porreres.
Aquesta és una solució temporal que creiem que no arregla el problema de fons. En el pla hidrològic 22-27 sabem que ja està previst fer una connexió des de Sineu, duent aigua a un depòsit que la Mancomunitat va adquirir un solar perquè se construís aquest depòsit i conduir-ho cap en els diferents municipis. El que sí que no tenim constància de que s'hagi fet feina aquests anys. I ara ja tenim comptabilitzat més de 800.000 euros en camionades d'aigua fins ara entre Montuïri i Porreres.
El problema que té Porreres, bàsicament, és que hi ha una rotura en el depòsit municipal que, degut al moviment de terres, s'ha fet un cruï a la base d'aquest depòsit i ara s'ha d'arreglar. Mentre s'ha detectat el problema i han passat tota una sèrie de mesos que ha fet que fos necessari que cada dia hi duguessin depòsits d'aigua perquè el nivell del depòsit no baixés.
La partida de 700.000 euros que el govern posa a disposició dels ajuntaments subvencionarà el cost del transport d'aigua que s'hagi contractat entre gener i octubre d'enguany.
L'objectiu, diu el govern, és donar suport als ajuntaments que han hagut de recórrer camions cisterna per assegurar-ne l'abastiment a causa de la sequera i la falta de connexió a la xarxa en alta. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la MA i del cicle de l'aigua.
Por primera vez, el govern pone en marcha una ayuda a los municipios en esta materia. Como todos ustedes saben, el abastecimiento de agua potable urbana es una competencia municipal y desde el gobierno estamos haciendo un esfuerzo importante.
Poden sol·licitar els ajuts fins avui els pobles que hagin estat en alerta per sequera o en prealerta si tenen menys de 5.000 habitants. En cas que les sol·licituds superin el fons disponible, s'aplicarà un prorrateig.
I l'ITB de Son Castelló a Palma deixarà de fer inspeccions de vehicles a partir d'avui per dur a terme obres de millora de les instal·lacions.
Uns treballs urgents, com el canvi de coberta, que segons el Consell estaran enllestits al març de 2026. Durant aquest període, els treballadors de Son Castelló es repartiran entre les estacions de Calvià i Son Oms per assumir l'increment d'inspeccions i evitar cues. Rafael Gelabert és el director d'Infraestructures i ITB de Mallorca.
Aquesta actuació de millora de l'estació de Palma 1 no implica cap molèstia cap a l'usuari i que, per tant, totes les cites que se planifiquen estan assegurades. Implica el desplaçament de tot el personal a la resta d'estacions i que, per tant, normalitat.
Amb aquest apunt, arribem a les 8:55 minuts. Continuem la informació aquí a IBT Ràdio.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Manquen 5 minuts per arribar a les 9 del matí. Moment ara per la cultura. Els químics Tomeu Bonet i Lluís Valcaneres i el geògraf i home del temps d'IB3 Miquel Salamanca, tots tres experts muntanyers i científics, presenten aquests dies el llibre de l'aigua. Un treball, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Que estudia la relació de Mallorca amb l'aigua durant la història i en el present.
L'aigua com a element de vida, també com a generadora de destrucció, l'aigua com a modeladora del paisatge, com a impulsora de tot tipus de construccions, molins, sínies, pous, canalitzacions, embassaments, una relació de dependència, de necessitat, de la qual potser no en som gaire conscients. És Miquel Salamanca.
Té una vessant social molt important i clar, la relació humana amb l'aigua a una illa on és un bé escàs, sobretot en èpoques de sequera, i a un clima molt irregular, com és el Mediterrani, amb una tendència, a més, a uns estius secs, etcètera, etcètera, això ha condicionat totalment la relació humana en Saigon.
Salamanca, Bonet i Vallcaneres varen publicar el 2022 el llibre de la neu, en què localitzaren i catalogaren 51 cases de neu a la Serra de Tramuntana i del Llevant. I fou en aquesta feina, d'aquesta col·laboració, d'on va sorgir la idea de fer aquest altre llibre. I tot i que treballar a sis mans pugui tenir les seves complicacions, Salamanca assegura que l'entesa entre els tres és molt bona i que això facilita les coses.
Gent molt, molt fanera i gent molt, molt eficaç. A part de que també a tots tres mos agrada molt la natura, mos agrada molt el medi, mos agrada molt la muntanya, no mos fa per a caminar, no mos fa per a anar a veure coses que no coneixem, tenim curiositat, i quan fas feina amb persones així, clar, la feina és més bona de fer, sobretot si teniu punts en comú, que és escàs.
El volum conté un apartat etnogràfic, que és el que ha costat més pel fet de la recerca, també un altre dedicat a la meteorologia i als extrems hidrològics, és a dir, a inundacions i a les sequeres, que són històricament habituals a les illes, i acaba amb un toc d'atenció sobre el futur.
És una reflexió necessària que s'ha de fer i, sobretot, un intent de que siguem conscients de que realment l'aigua, probablement de totes les coses que tenim en el medi natural, sigui la més destacada de totes.
El treball es presenta avui a la Fundació Edificat de Palma, demà a Sencelles i dimarts que ve, dia 23, a Alaró. El llibre de l'aigua l'ha editat Gorg Blau Edicions.
No estic tan enamorada i que no em puga divertir.
Ja mort a 87 anys l'escultor i pintor Joan Guerra, referent de les arts plàstiques d'estil naïf de temàtica mallorquina.
L'artista va néixer a Sencelles el 1938, era autodidacta i es va donar a conèixer sobretot a la dècada dels 70 per les seves pintures de tonalitats planes, traçat infantil i una temàtica molt vinculada a la cultura tradicional illenca.
I avui acabarem la cultura amb una proposta musical ben especial per a demà. La que reunirà el Trui Teatre de Palma, Tomeu Penya i els seus amics per celebrar aquestes festes de Nadal.
I entre els amics aquest Joan Changuito, que no trobava aparcament a Palma, i també Juanjo Montserrat i Joan Cabot. I seran també dos companys, podríem dir, clàssics de camí del de Vilafranca, això és Marisa Rojas i el grup Géminis. I completaran aquesta proposta la coral Amiba. L'espectacle començarà a les 8:30 i encara sou a temps de comprar entrades.
No ho entenc, cada dia lo mateix. No ho entenc, cada dia lo mateix. No ho entenc, cada dia igual.
aquesta proposta musical per a demà, aquest concert de Tomeu Penya amb els seus amics, arribam a les 9 del matí.
Welcome to Mallorca, wonderful sky. Everybody wanna be a part of paradise. Entre bicicletes i cotxes llogats, pots arribar on vulguis, però oblida't d'aparcar. Guiris, bam, 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 i venen.
I hem arribat a les 9, resumim els temes més destacats d'aquest matí de dijous. Els metges convocaran més jornades de vaga al gener i febrer. Així ho ha decidit la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics després d'abandonar la reunió a hora baixa amb el Ministeri de Sanitat.
L'executiu central lamenta que la Confederació opti per mantenir una estratègia de pressió i que continuïn exigint constituir una taula de negociació específica i paral·lela a la de l'àmbit comú. Davant d'això, el president de l'agrupació de sindicats, Miguel Lázaro, assegura que el govern central ha donat per trencades les negociacions, ja que creien que la Confederació acceptaria el preacord a què arribar el govern central amb altres sindicats.
O sea, nos planteamos ya un conflicto abierto con una intensificación de todas las estrategias, de todas las huelgas. Nosotros no vamos a parar, no vamos a parar porque entendemos...